Catalunya Ràdio. Tot gira a migdia.
Esports fins a les 3 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Atenció a aquestes dues notícies. Ronaldinho pot haver dit adéu a la temporada i la selecció catalana de futbol no jugarà contra l'Argentina el pròxim 24 de maig. Dues notícies, sens dubte, molt negatives pel Barça d'una banda i pel país d'una altra, que explicarem amb més detall en aquest Tot gira a migdia. No us perdeu els motius per la no disputa de la Catalunya-Argentina i les explicacions dels metges del Barça sobre la lesió de Ronaldinho. Males perspectives en aquests dos àmbits, tampoc són molt bones pel Barça i l'Espanyol a primera i pel Nàstic de Tarragona a segona. Nosaltres donarem tot el suport perquè millorin les seves prestacions. També hem d'explicar el que ha passat a la Fórmula 1. També hem de parlar d'handbol. El Barça juga demà a Alemanya a l'anada de les semifinals de la Copa d'Europa, de bàsquet i de tot el que passa en un cap de setmana, com sempre, molt ple pel que fa a l'esport d'aquí. No perdem temps, sintonia, i comencem el Tot gira a migdia d'avui. El primer que volem fer és anar fins a Bahrain. Fa pocs minuts s'ha definit la graella de sortida del Gran Premi de Fórmula 1 que es disputa demà. Després ampliarem la informació, però sapiguem ara els resultats. Oriol Rodríguez, com han anat les coses? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi. Impressionant pol per Robert Kubica, el pilot de BMW, ha aconseguit la primera pole position de la seva carrera. També la primera pole per BMW. Felipe Massa, de Ferrari, sortirà des de la segona posició. Lewis Hamilton, l'actual líder del Mundial, sortirà des de la tercera. Pel que fa, l'asturià Fernando Alonso sortirà des de la desena posició. Kimi Raikkonen, l'actual campió de món, ho farà des de la quarta.
Tornarem a Bahrain més endavant amb les informacions del nostre enviat especial, Oriol Rodríguez. De seguida parlarem de les novetats al Barça i a l'Espanyol, que en són moltes, però abans confirmem una notícia que ahir avançava ja aquesta emissora, Catalunya Ràdio. La confirmem i la fem més rotunda encara. Si no hi ha un grandíssim canvi, Catalunya no jugarà contra l'Argentina el dia 24 de maig. Jordi Castanyeda, bona tarda.
Bona tarda.
Expliquem les claus d'aquesta notícia.
Si l'Argentina no assegura que veiem noms com Messi, Agüero, Gago, Higuaín, Ustari, Garay, Banega, Sosa o Mascherano, la Federació Catalana ha decidit que no vol jugar. Catalunya vol futbolistes de primera fila per a la cita el 24 de maig i hores d'ara des de l'Argentina es proposa una selecció olímpica que no té una convocatòria definida. La Federació Catalana esperarà fins dilluns a la tarda per saber quins jugadors argentins vindrien a Barcelona, però Catalunya Ràdio ja ha pogut saber que la Federació es dona per perduda l'opció d'Argentina i ja se'n busca una altra. De moment, per exemple, a la web de l'Associació del Futbol Argentí no hi figura cap partit previst a Catalunya. En canvi, sí que hi ha, per exemple, els partits de la selecció argentina de futbol platja i de futsal de l'abril i els compromisos de l'absolut als Estats Units del mes de juny.
Doncs aquesta és la notícia, l'expliquem a Catalunya Ràdio. No es podrà disputar aquest Catalunya-Argentina. La Federació Catalana ja està treballant per buscar un altre equip amb molt menys temps i per poder jugar aquest partit, això sí que es farà el dia 24 de maig. I ara sí, parlem de l'actualitat del Barça, que avui passa per dos punts a les instal·lacions del Camp Nou, on el tècnic Frank Rijkaard ha donat la convocatòria pel partit de demà contra el Getafe, però el més sorprenent ha estat la roda de premsa dels metges del club. Allà hi ha el Xavi Campos. Xavi, bona tarda.
Xavi, bona tarda.
I al Congrés de Penyes, on hi ha passat el president del club, Joan Laporta. Allà hi tenim la Maria Guixà. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem per part. Xavi, m'ha sorprès molt veure una roda de premsa dels serveis mèdics, evidentment. La lesió de Ronaldinho ha estat el detonant. Què han explicat, Xavi?
Doncs mira, han donat la seva versió, les seves explicacions sobre aquesta lesió de Ronaldinho. Han fet roda de premsa i no és habitual. Els metges del primer equip, Ricard Pruna i Toni Tramulles, el cap dels serveis mèdics, Ramon Canal, no ha aparegut i les explicacions, bàsicament, han estat del doctor Pruna. Primer argument, Ronaldinho es va lesionar dijous, a l'última jugada de l'entrenament, amb un cop a Matt Milson i el trencament muscular a l'adductor no té res a veure amb les molèsties que havia patit el brasiler les últimes setmanes en aquesta mateixa zona.
I el jugador comença a córrer quan ell diu no tinc cap molèstia i puc començar a córrer. No tinc cap molèstia i puc començar a córrer. A partir d'aquí comença a córrer, segons i sempre respectant les seves sensacions, ell incrementa el seu ritme, els seus entrenaments, fins que diu puc jugar, em sento bé, i després, evidentment, amb un trance del joc, doncs es lesiona, sí, es lesiona l'adductor per un gest que va fer, però que es pogut lesionar qualsevol altre lloc, no? I jo no veig, dius, hi ha relació? No.
Ricard Pruna gairebé ha descartat que Ronaldinho pugui jugar aquesta temporada, pugui reaparèixer aquesta temporada, perquè diu que és molt difícil escurçar les 6 setmanes de termini de baixa. Ha dit també que els metges no són policies i no poden estar pendents del que fan els jugadors amb la seva vida privada, però això sí, ha afegit que Ronaldinho ha de reflexionar sobre les causes que han provocat aquesta lesió. Res més. Els metges argumenten que no han amagat en cap moment informació, tot i que sí és veritat que no havien fet públiques unes molèsties a la zona del pubis que tenia Ronaldinho i que van detectar fa 3 setmanes amb una ressonància.
Hi ha casualitat de que s'hagi pogut lesionar en l'adductor, no? Però no hi ha una correlació, com m'estàs insinuant en aquest tema, no? I ocultació d'informació, jo crec que en el teu company ja li he explicat sobradament que jo crec que no hem omitit cap mena d'informació i no hi ha hagut cap mena, o sigui, ni de sentit de fer-ho, no?
Ronaldinho, doncs, la principal estrella del que se'n parla més aquestes hores al Barça, probablement ha dit adéu a la temporada. Precisament acabem de rebre ara una notícia de l'agència ANSA italiana, on explica que el mandatari del Milan, Silvio Berlusconi, ha assegurat que intentaran el fitxatge de l'astre brasiler. Per tant, tot apunta a que Ronaldinho no continuarà al club blaugrana i probablement haurà jugat ja el seu últim partit, en aquell partit al Villarreal, ja fa unes quantes setmanes. A tot això no hem parlat del partit de demà contra el Getafe. Hi ha hagut llista de convocats i suposo, Xavi, que algú sí que n'ha parlat d'aquest partit.
Johan Neskens, avui no ha aparegut Fran Rijkaard, ha aparegut el seu ajudant. Rijkaard apareix i desapareix d'aquesta sala de premsa de manera aleatòria, no sempre que se l'espera apareix, i a vegades quan no se l'espera sí que apareix. Avui era el torn de Neskens, ja deixat clar l'ajudant de Rijkaard que els tècnics no volen parlar més de Ronaldinho i d'aquesta lesió, només volen centrar-se en el partit de demà. Neskens s'ha negat a contestar, a respondre cap de les preguntes que se li ha fet sobre Ronaldinho. Pel partit de demà no descansa ningú, no reserva cap jugador pensant en la tornada contra el Schalke del pròxim dimecres aquí al Camp Nou. A la convocatòria hi ha Touré, també Gavi Milito, tots dos tenien molèsties i tots dos estan en una convocatòria formada exactament per als mateixos jugadors que van viatjar a Alemanya. Encara no hi ha Deco, que té encara problemes, un problema muscular al sòlid de la cama dreta. Neskens ha dit que el Getafe és un molt bon equip i que no creu que li passi factura física al partit de dijous a la UEFA contra el Bayern de Munic, i ha reconegut que el Barça no té més marge d'error si vol mantenir opcions d'agafar el Madrid.
Normal, en este final d'esta temporada queda pocos partidos, entonces ya sabemos que nosotros no podemos fallar más, que tenemos que ganar los partidos y después estamos dependientes de qué va a hacer los demás. Pero el principal es que nosotros ganaremos nuestros partidos.
Tot això és el que ha passat avui a les instal·lacions del Camp Nou. Ens ho ha explicat el Xavi Campos amb un nom propi, Ronaldinho, i amb els metges del club justificant-se d'alguna manera pels rumors que han sortit últimament, expliquen que no té res a veure la lesió que es va fer amb una possible lesió anterior, que no han ocultat cap informació i que probablement Ronaldinho ha jugat ja el seu últim partit, almenys aquesta temporada. Déu-n'hi-do el que ha passat, doncs, al Camp Nou, però a l'Hospitalet la Maria Guixà ha viscut també una jornada amb les penyes del Barça, al Congrés de Penyes, amb unes declaracions molt potents del president Joan Laporta. Maria, Laporta treu pit a la seva gestió i parla encara positivament d'aquesta temporada.
Un Joan Laporta que ha fet tota una exaltació de barcelonisme apel·lant als sentiments dels milers de penyistes que durant tot el cap de setmana s'apleguen aquí a l'Hospitalet de Llobregat. Un Laporta èpic, alternant català i castellà en el seu discurs, que ha transmès consignes contundents i optimistes com aquesta.
Estamos en un momento muy importante y lo que se ha de transmitir es mentalidad ganadora y ilusión. Lo que no se puede transmitir, entiendo yo, es desilusión y dar la temporada por perdida. Lo considero absolutamente absurdo quien vaya por esta línea. Nos estamos jugando la Champions, que no es nada, señores, casi nada, y la Liga. ¡Y la Liga! Porque hoy veremos qué pasa. Y mañana entonces tendremos que actuar en consecuencia. Con mayores o menores aciertos, estamos aspirando a la Liga.
No estem gens acostumats a sentir aquest to en el president blaugrana, Joan Laporta, certament eufòric i molt optimista, no?, en aquest congrés de penyes. Què més ha dit Laporta?
Doncs s'ha ressaltat una vegada i una altra aquesta mentalitat guanyadora i aquesta il·lusió que són els elements que catapulten els títols, els elements necessaris per aconseguir títols. Laporta, com comentaves al començament, també ha fet referència a la seva gestió, apuntant de manera explícita que en 5 anys el club ha recuperat el prestigi assolint fins ara 2 lligues i una Champions. Laporta també ha avalat el bon moment econòmic d'un Barça que considera considera que té els recursos suficients per tirar endavant qualsevol projecte que cregui convenient la secretaria tècnica del club. Laporta ha fet aquestes declaracions aquí a l'Hospitalet de Llobregat, que és la ciutat que acull durant tot el cap de setmana la 31a edició de la trobada mundial de penyes barcelonistes.
I l'està seguint la Maria Eixà, ens ha portat aquestes declaracions de Laporta, on explica que encara hi ha opcions de guanyar la Lliga. Tot això passa començant pel partit de demà al Camp Nou contra el Getafe, un partit que podreu seguir, com sempre, a la transmissió en Puyal.
Ha entrat oxigen al vestidor blaugrana. L'última victòria a la Champions, el retorn de Messi...
Si por mí fuera, yo este fin de semana ya quisiera jugar porque me encuentro bien. Viene el final de tramo de Liga que todavía no, para mí no está perdido.
Cal que torni la serenitat i la concentració en la Lliga, perquè aquest diumenge, a les 9 del vespre, juga el Barça-Getafe.
El Barça pressiona...
Escolteu-lo des d'una hora abans amb la transmissió d'en Puyal.
En la Lliga todo sigue abierto. Hemos visto que todos perdemos y todos ganamos, ¿no? ¿Y por qué los que están adelante no pueden fallar? Y nosotros ganarlo todo, todo, todo.
Quin partit!
Seguiu en directe el Barça-Getafe aquest diumenge, a partir de les 8 del vespre.
Molt consolidat ja està.
Amb les veus de l'equip líder de la ràdio.
El Getafe té 5 jugadors dintre l'àrea.
La transmissió d'en Puyal, de Futbol a Catalunya Ràdio, és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
L'amo d'una botiga parla en propietat. En una empresa, els números parlen. I a la màquina de cafè, cap i empleat parlen de tu a tu. Però al final, parlis com parlis, siguis com siguis, el més important és que algú t'escolti. A la Caixa, més de 25.000 persones t'escolten, t'entenen i treballen a prop del teu negoci i de la teva empresa. A prop teu, la Caixa. Parlem.
Passen pràcticament 12 minuts a 2:15. També fa pocs instants que hem conegut la convocatòria de l'Espanyol, que demà juga al camp de l'Atlètic de Bilbao. David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xevi.
Després de repetir moltes setmanes l'importància del partit per no despenjar-se de la zona europea, quins arguments dona Valverde per aquest partit?
Doncs que el partit és molt important perquè els pot donar molt. Valverde no vol fer càlculs i només es vol centrar en el partit de demà a Sant Mamés. Diu que tenen una gran oportunitat.
Per nosaltres és una gran oportunitat. O sea, vamos a ir a San Mamés, el público va a estar con el contrario, va a apretar, va a haber buen ambiente y así nuestra victoria, si la conseguimos, pues tendrá más valor. Desde luego que es un campo para ganar.
La derrota 0-3 la setmana passada contra el Racing de Santander va fer mal. Ha passat una setmana i el tècnic veu els jugadors força recuperats. Valverde explica que la plantilla té ganes de demostrar de què és capaç.
Los jugadores están, yo creo que están bien, y además yo creo que están con ganas. Con ganas porque de demostrar, pues lo que decíamos el otro día, que no estamos tan mal como parece, que no estamos tan mal, que estamos mucho mejor y que somos capaces de hacer muchas más cosas. Y que todo esto viene, tiene su parte mala porque estamos, pues bueno, perder no le gusta a nadie, pero siempre tiene su parte positiva. Primero porque se corrigen errores, después porque nos vemos todos como somos, como estamos... i perquè la derrota sempre pues bueno, és molt instructiva.
Ernesto Valverde ha convocat els mateixos 18 jugadors que la setmana passada. Continuen quedant fora Moja i Clemente per decisió i de la Penya i la Cruz lesionats. El tècnic diu que no té intencions de fer molts canvis a l'11 titular.
Sí, parece que cuando hay resultados adversos, además de contundentes, parece que todo incita a que ya tiene que haber cambios y hay veces que entiendo que sí y otras veces entiendo que no. En este caso... quizá haya algún cambio, pero no demasiados. No demasiados porque... Pues porque no. Porque voy a confiar seguramente... Bueno, seguramente no. Voy a confiar en el mismo bloque que está llevando el peso de la temporada.
L'equip agafa un vol a les 5 de la tarda per marxar cap a Bilbao.
També seguirem aquest partit a Catalunya Ràdio a través de l'Au del Serra i el David Clopés. Aquests partits, el del Barça i el de l'Espanyol, són demà, però avui ja comença la 31a jornada de primera. A les 8 obre aquesta jornada l'Osasuna Recreativo i a les 10 el Madrid líder juga al camp del Mallorca. Un líder que no ho està fent gens bé aquest final de temporada, però que el Barça li està posant més fàcil el títol. Seguirem el partit amb el nostre enviat especial, el Xavi Palau. Com estan els ànims en l'equip blanc, Xavi? Bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El Madrid sap que s'acosta al tram final de la Lliga i que ara més que mai no es pot fallar. La moral i la confiança ha retornat al vestidor de l'equip madridista, sobretot després de veure que les diferències s'han allargat amb els seus immediats perseguidors. Ara mateix 6 punts amb el segon, el Villarreal, i 7 amb el Barça, que és tercer. Avui, però, poden deixar a 9 i 10 punts la diferència amb Villarreal i Barça, respectivament, si l'equip de Bert Schuster és capaç de guanyar a l'Ono a Estadi. Un rival, el Mallorca, que sens dubte ha anat de menys a més i que amb 40 punts busca la salvació virtual de la categoria. De cara al partit d'avui, el tècnic del Madrid, Gerard Schuster, ha explicat que tant la sortida d'avui contra el Mallorca Son Moix com la d'aquí 15 dies al Sardinero davant el Racing seran dues sortides clau.
Efectivamente son dos salidas difíciles, pero yo quiero decir una cosa, que estamos en un tramo de final de temporada donde vas, te vas a encontrar un sitio difícil porque todo el mundo se juega ahora algo. Creo que no tenemos ni un equipo que puede decir ya estamos bajando los brazos, vamos un poco de jugar y luego ya vamos a casa, ¿no? Yo creo que es lo peligroso ahora.
A nivell esportiu, Schuster podria repetir l'alineació que va jugar fa una setmana, que va guanyar el Sevilla al Bernabéu, amb l'única variació de Pepe a l'eix de la defensa. Pel que fa al Mallorca, Gregorio Manzano, que busca, com dèiem, aquesta salvació virtual, tot i que només estan a 5 punts de la zona europea i no descarten la classificació per la Copa de la UEFA. Hi ha moltíssima expectació a Ciutat de Palma, només queden poques localitats, les més cares, entre 70 i 136 euros, i s'espera igualar l'entrada del dia del Barça, 23.050 aficionats el mes de gener passat. El partit començarà a les 10, l'arbitrarà el col·legiat aragonès d'Auden Ibáñez.
I a la segona divisió, al camp de l'Sporting de Gijón, el Molinón no sembla un lloc ideal perquè un equip en una dinàmica molt negativa recuperi. Trencar aquesta sentència és el que busca un Nàstic de Tarragona que jornada rere jornada fa augmentar el pessimisme entre els seus aficionats. És en llocs de descens, a 2 punts de la salvació. I per si això fos poc, un dels fitxets estrella aquesta temporada, Jandro, ha insinuat que ja podria marxar de l'equip. Com estan les coses a Gijón? Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic afronta per segon cop aquesta temporada un partit en posicions de descens. L'equip gran està a 2 punts de la permanència i cada cop té més necessitat d'aconseguir una victòria per tal de recuperar alguna posició a falta d'11 jornades per al final del campionat. El rival, però, serà dels complicants. Un Sporting de Gijón col·locat en la zona de descens que, en cas de victòria, deixaria molt enrere els equips que també opten a pujar a primera divisió. César Ferrando tornarà a apostar amb el sistema de joc que va fer servir els dos últims partits contra l'Albacete i davant el Numancia, amb 3 jugadors al mig del camp, Abel, Medina i Diop, i amb Maldonado i Mosé jugant en punta. Jandro tornarà a fer-ho com a mitja punta. L'Asturià reconeix que només els val una victòria al Molinón, tenint en compte la situació de l'equip.
Sería la leche, porque después del partido del domingo, la verdad que el equipo se quedó muy tocado, porque creo que hicimos todo para como mínimo empatar. Y se perdió el partido de la forma más cruel que ya nos ha pasado, ¿no? En el último minuto. Entonces sería muy importante, más que nada, pues para la cabeza, ¿no? El ganar y, bueno, también importante los puntos para intentar salir de ahí, pero para encarar el partido del Ferrol con un poco más de optimismo y ver las cosas de otra forma.
Jandro assegura també que la reacció de l'equip no pot tardar a arribar i perquè cada cop queda menys temps i caldria variar també la dinàmica de joc. A la convocatòria l'única novetat és l'entrada de Gorka de Carlos en el lloc d'Antoni Pinilla. Pel que fa a l'11 titular, Ferrando podria decidir avui també un canvi a la porteria. Rubén, que encara no ha jugat cap partit aquesta temporada, podria ocupar el lloc de Roberto. Recordem que el partit començarà a 6:45 del vespre.
I parlar de futbol internacional tot gira és fer-ho amb l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
Bona tarda.
Ja fa una estona que estàs veient un dels grans partits de la Lliga Anglesa.
La segona part, podríem dir, de l'apassionant eliminatòria de la Lliga de Campions entre l'Arsenal i el Liverpool. En aquesta ocasió és un partit de la Premier. El partit es troba al descans a l'Emirates Stadium i de moment domina el Liverpool 0-1, ha marcat Peter Crouch al minut 40, un xut des de la frontal de l'àrea que ha superat el Muni. A l'Arsenal ha de reaccionar, necessita la victòria per no despenjar-se del Manchester United, líder amb 6 punts més que els Gunners. El Liverpool, quart, no té opcions de lluitar pel títol de Lliga. Més tard, encara a la Premier League, destaca el partit entre el Manchester City i el Chelsea. El Chelsea a segona, 5 punts del United, que juga demà.
Ara és el torn de l'Arsenal-Liverpool. D'aquí a poc prendrà el relleu a la Lliga d'Alemanya el Schalke 04.
A 3:45 comencen la majoria dels partits de la jornada de la Bundesliga. El Schalke rep el Hansa Rostock al Veltins Arena. És un partit important per al rival del Barça a la Champions, que ara és tercer, però enmig d'un grup de 4 equips separats per només 3 punts i que lluiten per les places europees. El Schalke, com la resta d'equips, està lluny del líder, el Bayern, que juga demà. Dels partits d'avui en destaquen aquests, Stuttgart, Hamburg i Hertha, Werder, Bremen. I acabem amb el repàs de la Lliga italiana. Avui hi juguen 2 partits, són aquests, Roma, Gènova i Milan, Càller.
Des del Diari de Tarragona us convidem a començar un viatge espectacular per la geografia espanyola amb el col·leccionable Guies d'Espanya 2007-2008.
Una promoció de 20 volums dedicats a les comunitats d'Espanya. Cada setmana hi podreu trobar les rutes, els llocs d'interès, la seva història, una guia dels principals restaurants, hotels i moltes més coses.
Dissabte 5 d'abril, emporteu-vos-en amb el Diari de Tarragona el segon volum, Andalusia, per només 2,95 euros.
Camp Nou, moments únics, records per sempre. Ara és el moment de fer pinya i d'anar tots a una. Tots units farem força i ajudarem l'equip a guanyar aquest diumenge al Getafe. Diumenge, a les 9 del vespre, tothom al Camp Nou.
Compra ja les entrades a www.fcbarcelona.cat o a Servicaixa. I si ets abonat i no pots venir al partit, allibera el teu seient mitjançant els mateixos canals.
T'agradaria dirigir un robot cirurgià? Veure com es connecten neurones i ordinadors?
Coneixer com els arqueòlegs reconstrueixen el passat?
Si vols veure en directe què fan els científics de Barcelona i amb quins aparells investiguen...
Vine a Recerca en directe, els dies 10 i 11 d'abril a l'Espacio Movistar del Campus Diagonal.
Sisena Fira, Recerca en directe, entrada gratuïta.
Organitza Parc Científic de Barcelona, amb el suport de l'obra social de Caixa Catalunya.
Viu la ciència!
Un pelador, un premsall, un obrellauna...
Aconsegueix amb el periòdico Ilisma aquests accessoris de cuina per fer-ho tot més fàcil i ràpid. Aquest diumenge, les estisores per només 1,50 €.
Yep, no te n'oblidis.
Cicle El so original de Jordi Savall a l'Auditori. La Capella Reial de Catalunya i Esperium 21 presenten Jerusalem, un retrat musical de la capital religiosa més important del món. Diumenge 6 d'abril a les 20 hores a l'Auditori. Venda d'entrades al Talentrada i a l'Auditori.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
8 minuts i mig per les 3, anem contra rellotge i ens demanen pas des de Bahrain. L'Oriol Rodríguez ja ens ha explicat aquesta pole position de Robert Kubica i ara volem ampliar la informació. Bona tarda de nou, Oriol.
Hola, bona tarda, Xevi. L'alegria ha esclatat a BMW després d'aconseguir la primera pole position de la seva carrera i també la primera pole position per Robert Kubica com a pilot de Fórmula 1. El pilot polonès de BMW ha fet una última volta sensacional i ha aconseguit treure-li la pole a Felipe Massa, que fins aquell moment la tenia. Així doncs, Robert Kubica sortirà demà des de la primera posició al Gran Premi de Bahrain, compartirà la primera fila de la grella amb Felipe Massa. A la segona fila de la grella hi haurà Lewis Hamilton, actual líder del Mundial, acompanyat de l'actual campió del món, Kimi Raikkonen. Per trobar l'astorià Fernando Alonso haurem d'anar fins a la cinquena fila, sortirà des de la desena posició, s'ha classificat avui per la Q3, però sortirà desè. El pilot asturià ha explicat que s'ha reservat per la cursa de demà.
Al final, pues mira, decidimos reservar todo de cara a mañana, el neumático blando que tenemos, pues reservado para la salida y en la crono 3, pues bueno, dedicarse a dar vueltas y hacer décimo, que era lo esperado.
Així doncs, de cara a la cursa de demà, pole position per Robert Kubica. El pilot polonès aconsegueix la primera pole a la Fórmula 1 en tota la seva carrera esportiva. Fernando Alonso sortirà des de la cursa. Començarà a 2:45 del migdia, hora catalana. Estem pendents ara de recollir les impressions dels protagonistes, de la resta de protagonistes, sobretot les de, suposem, un feliç Robert Kubica.
Això és pel que fa al món de la Fórmula 1. En el món del motor, aquí a Catalunya, hi ha una cita molt important aquests dies a Sitges. Una prova del Mundial d'Enduro, una prova que em sembla que la gent ha respost i hi ha moltíssima gent que ho ha anat a veure. A Sitges hi tenim el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'organització del Motoclub Sitges espera que s'acostin aquest cap de setmana 40.000 persones a la ciutat costanera del Garraf per seguir aquesta tercera prova del Mundial avui i demà. Xavier Matas n'és el president.
Tinc notícies de la muntanya, que es veu que està a tope la muntanya, a les especials, visitants. Aquí a l'extrem ara mateix, potser, ràpidament, potser hi havia 500 persones, la primera. Vull dir, ara conforme vagi passant el dia es anirà omplint. Vull dir, nosaltres vam fer una expectativa de 40.000 visitants i, bueno, encara és molt d'hora d'ahir perquè acaba de començar la carrera, no? Però jo crec que sí que s'acomplirà.
El Motoclub Sitges vol donar la millor imatge possible, tenint en compte que l'any que ve aquesta prova continuarà a Catalunya, encara que es disputarà a l'Anoia. Hi ha tres zones de competició, la platja de la Fregata a Sitges, un cross a Sant Pere de Ribes i una zona d'enduro a la finca Vall d'Osera d'Olèrdola. El Tot Gira també ha parlat amb l'Ignasi Berneda, és el director esportiu de la Federació Internacional, que pensa que per fi el Mundial d'Enduro arriba a un indret en què hi ha tantíssima afició.
És potser que ha tornat a l'enduro o on hi ha més afició i més pràctica, no? És bastant lògic, no? El que passa que pels organitzadors locals és cada dia més difícil de trobar terrenys adequats, trobar que aquests terrenys de muntanya tinguin al costat uns serveis que són el que exigeix avui en dia un mundial.
No s'ha de dubtar mai de l'afició catalana al motor i aquests dies a Sitges en aquesta prova d'enduro s'està demostrant. A tot això, Damià, està en dansa aquesta primera jornada del Mundial. No sé si tenim alguns resultats almenys provisionals ara mateix.
Sí, aviam, són 11 trams avui, els tres que us hem explicat que hi ha diverses passades i ara estem a tres trams o a tres especials perquè s'acabi aquesta primera jornada. El líder és Juha Salminen, seguit pel francès Aubert, tercera posició per un altre finlandès, Mika Hola, i la quarta posició per l'Ivan Cervantes. 12è, Cristóbal Guerrero, 16è, Xavier Galindo, 17è, Gerard Ferrés. Si entrem dins d'aquesta classificació general, trobem que tots aquests pilots són de categories diferents. Tot just dir-vos que l'Ivan Cervantes és segon de la categoria Enduro 1, que és la que ell disputa, i és a 5 segons del líder d'aquesta categoria, que és Mika Hola. És previst que aquesta primera jornada s'acabi cap a un quart de 5 de la tarda aquí a l'hotel Terramar de Sitges.
I per saber-ne els resultats haurem d'escoltar el Damià Aguilar dins del Tot Gira. Deixem Sitges i hem d'anar fins a Alemanya, on demà estarem molt i molt pendents d'un partit importantíssim, l'anada de les semifinals de la Copa d'Europa d'handbol. La juga el Barça i juga segurament contra el rival més fort de tota la competició, el Kiel. Ens demana pas ara el Francesc Garriga, que és el nostre enviat especial, perquè crec que estàs vivint en directe l'arribada dels jugadors del Barça a l'hotel de concentració. És així o no, Francesc? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, just en aquests moments arriba l'autocar del Futbol Club Barcelona, l'equip d'handbol de Manolo Cárdenas, que arriba ara mateix a l'hotel de concentració aquí, una ciutat del nord d'Alemanya, molt freda, però volcada en l'handbol. Veiem ara els jugadors que s'estan repartint ja per les habitacions i de seguida aniran a dinar perquè tenen un entrenament a les 6 de la tarda. Kiel, dèiem, una ciutat volcada amb l'handbol, 240.000 habitants, tots pendents d'aquest partit de semifinals, i el que deies, un equip molt potent, és el vigent campió d'Europa, el vigent campió de la Lliga Alemanya i el vigent campió de la Copa Alemanya. Per tant, un equip molt perillós que busca revalidar el títol contra el Barça, que feia dues temporades que no arribava a semifinals de la Lliga de Campions. Els jugadors amb cara de satisfacció de ser aquí i també amb cara de ja voler jugar aquest partit i donar doncs, la sorpresa. Segurament guanyant a la pista del Kiel seria una autèntica sorpresa. Per tant, el Barça, que ja és a Kiel, demà a les 5 de la tarda, aquestes semifinals d'anada de la Lliga de Campions d'handbol.
Segur que el Francesc Garriga ens podrà apropar les impressions d'algun jugador al Tot Gira amb el Mar Negre aquesta tarda. Estarem molt pendents d'aquest partit. Avui també estarem molt pendents a partir de 3:15 del partit de la Lliga ACB de bàsquet entre la Casbah Girona i el Granada, el seguirem també a Catalunya Ràdio, i també estarem pendent de molts partits que conformen l'agenda esportiva d'avui dissabte.
L'agenda de dissabte a la tarda.
Marta García, bona tarda.
Bona vespre, Xavi.
I comencem parlant de futbol, a la segona divisió A.
Racing del Ferrol, Celta, Eibar a la vez, Las Palmas, Tenerife i Xerès, Cádiz, tots els partits a 3:15.
Un sol partit avançat al grup tercer de la segona B.
El Mi Apuesta, Castelldefels, Badalona a 4:00.
A tercera també hi ha un partit al grup dels catalans.
A 3:15, Pobla de Mafumet, Barça B.
Repassem també la jornada de la Lliga CB de bàsquet.
Estudiantes, Jurvencia, Bilbao i Cajasol, Sevilla, Pamesa, València.
A la Lliga Leport, un partit amb presència catalana.
L'Hospitalet Breogán a 6:00.
I els dos equips catalans de la Superliga Femenina també juguen avui.
A 7:00, Santa Eulàlia, Cadí, la Seu d'Urgell, i a 8:00, Olesa, Espanyol, Ondarribia.
Repassem també els partits d'avui de la Lliga Sobal d'handbol.
A Demar de Lleó, Arrate, Antequera, Teucro, Portland, San Antonio, Algeciras i Pilotes, Posada, Logroño.
Penúltima jornada de l'hoquei Lliga d'hoquei patins.
Amb els següents partits, Tenerife, Grulloret a 7:00, Roncato, Vic, Vilanova, Luis Blau, Proinosa, Igualada, Oviedo, Inoia, Freixenet, Caixa, Penedès, Vilafranca, 8:15, Liceu, Grup Clima, Mataró, Epson, Cerdanyola, Viu, Habitat Blanes a 8:00, i Güell, Voltregà, Grup Castillo, Lleida i Alnimar, Reus, Barça, Sorri, Discau a 10:15.
Hem de parlar també de l'última jornada de la fase regular de la Lliga Masculina de Waterpolo.
Tots els partits a 6:45, Saragossa, Sevilla, Atlètic, Barceloneta, Terrassa, Mediterrani, Sabadell, Sant Andreu, Alcorcón Arena, Martí, Anef, Canoa i Mataró, Quadis, Club Natació Barcelona.
I també repassem la Lliga Femenina.
Amb dos resultats ja definitius, atenció, Alcorcón, Deneu, Mataró, 0 i Montjuïc, 7, Sant Andreu, 7. Aquesta vesprada la Latina, Sabadell, Moscardó, Rubí, Sant Feliu, Concepción.
En futbol sala, partit del representant català de la Lliga Masculina.
A 6:45, Barça, Sensei, Tazcar, Lugo.
I també a la Lliga Femenina.
Cajasur Córdoba, Magic Plac Girona, ja també a 2:15.
I acabem amb rugbi.
Sant Boiana, Cagassol, rugbi, Ciències a 2:15.
Ja hem repassat tots els partits. Hem de dir també que aquesta passada matinada la NBA, victòria dels Lakers de Pau Gasol contra Dallas per 112-108. Amb 25 punts del català. En canvi, derrota molt contundent de Memphis Grizzlies contra Golden State per 117-86 amb només 4 punts del català Juan Carlos Navarro. Nosaltres ho deixem aquí. Recordem que els esports tornen a la sintonia de Catalunya Ràdio quan passin pocs minuts de les 6 de la tarda amb el Tot Gira i amb en Marc Negre. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.